Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia per abrigar-se al matí i parar el sol al migdia. Avui tenim una pausa en la transició de línies frontals i això vol dir més sol i lleugera pujada de la temperatura màxima.
Bon dia, avui és dijous, dia 31 de gener, és l'últim dia del mes, i l'Empordà es desperta a aquestes hores. Avui les temperatures no són tan baixes com aquests últims dies, però per això anem directament a les notícies, perquè venim carregats amb moltes notícies que ja podeu haver llegit a radiocapital.cat al nostre web. Però avui us ho comentem per el supermatí de Ràdio Capital amb connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio La Bisbal. Passa un minut de les 8 del matí, esteu escoltant el supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Avui sabem que hi ha una denúncia contra els jardins de Sarriera Living per obligar l'Ajuntament a pronunciar-se en 3 mesos. Miquel.
L'entitat ecologista SOS Aigua Freda ha presentat una denúncia urbanística amb petició de suspensió de les obres que obliga l'Ajuntament a posicionar-se en un màxim de 3 mesos. Eduard de Ribot, advocat de SOS Aigua Freda a Ràdio Capital.
El termini per tramitar i resoldre les denúncies urbanístiques és de 3 mesos. Això és per resoldre el fons del cas. Si no es resol la denúncia en 3 mesos, SOS Aigua Freda i Salvem la Costa de Begur acudirà amb Ecologistes en Acció als tribunals. Interposarà un contenciós administratiu perquè s'anul·li aquesta llicència d'obres que considerem il·legal i perquè s'anul·li també el POUM de Begur, que és manifestament il·legal al classificar un bosc com a sòl urbà, a més directament edificable.
La denúncia urbanística s'ha presentat formalment després que la moratòria urbanística impulsada per la Generalitat no inclogués el projecte.
Gràcies, Miquel. En el ple ordinari d'aquest passat dimarts, a l'Ajuntament de Bisbal, el regidor Xavier Dilmé, del grup municipal de Convergència i Unió, va destapar una denúncia que l'equip de govern hauria presentat el passat mes d'octubre davant la Fiscalia per irregularitats en la gestió de la zona blava municipal. Ens ho ha explicat en Manel Magrinyà. Bon dia, Manel.
Bon dia. Doncs la notícia del dia a la Bisbal és que s'ha detectat un forat de 52.000 euros en la gestió de la zona blava municipal.
Es va detectar que els ingressos que venien de zona blava eren inferiors al que era habitual. D'aquí es varen veure unes presumptes irregularitats i disfuncions. I un cop tinguda tota la informació del que presumptament podia haver succeït, els serveis jurídics de la casa varen decidir que aquesta informació es havia de posar en mans de Fiscalia.
Els fets van estar denunciats el passat mes d'octubre a Fiscalia per l'Ajuntament. Estan sent investigats per un jutjat de la Bisbal i ara els ha fet públic Xavier Dilmé, l'únic regidor del grup municipal de Convergència i Unió, tot criticant que l'equip de govern municipal ho hagués amagat a l'oposició i l'opinió pública bisbalenca.
Gràcies, Manel. El ple de Begur aprova per unanimitat una ordenança per regular l'edificació al municipi. Bon dia, Maria.
Bon dia. L'objectiu de la nova ordenança és normalitzar el desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, conegut com a PUM, i el planejament territorial de les comarques gironines.
I a Palafrugell s'ha aprovat ampliar la recollida de residus porta a porta a zones que fins ara no es feia. Bon dia, Eugènia.
Bon dia. Es farà gradualment i es començarà aquest estiu per Calella, Tamariu i Llafranc. Això ha suposat una modificança de l'ordenança de recollida de residus que l'oposició creu que és necessària i que cal canviar la gestió, però que no s'ha de fer amb presses.
Gràcies, Eugènia. El PSC de Palamós veu moltes incògnites en el projecte que vol recuperar la façana marítima de la Planassa. Per això demana una junta de portaveus a l'alcalde Lluís Puig. Pedro, bon dia.
Bon dia, són declaracions de Teresa Ferrés a Ràdio Palamós i assegura que els preocupa que no saben el posicionament de l'Ajuntament. Per la seva banda, Junts per Palamós ho sotmetria a consulta i l'alcalde Puig demana més concreció de la iniciativa.
I més notícies de Palamós. Parlem de les notícies de Palamós perquè aquesta setmana s'ha iniciat les obres de rehabilitació d'un tram situat al paratge Vilarromà. Ariadna Sala, bon dia.
Bon dia. Els operaris de la brigada municipal han iniciat les tasques de consolidació del ferm i de compactació de la base de Sauló d'un tram de 100 metres situat al barri d'Esplà, actualment deteriorat per les pluges.
I també a Palamós, l'Hospital de Palamós, valga'm la redundància, viu aquests dies un augment de casos de grip que l'han portat a obrir 10 llits nous i a reforçar personal. Ana Pujol, bon dia.
Bon dia. L'epidèmia de grip ha col·lapsat els serveis d'urgències del centre hospitalari durant les últimes setmanes. Els metges aconsellen acudir a un CAP abans d'anar directament a l'hospital.
Gràcies, Anna. I quan passen 6 minuts a les 8 del matí, és moment de saber l'activitat cultural d'avui al Baix Empordà. Martí, quines notícies, quines activitats tenim per avui?
Bon dia. Avui us proposo visitar la Fundació Mascort, on hi trobareu una interessant exposició de fotografia anomenada Vides privades, històries compartides.
Gràcies. I anem amb la previsió del temps, que avui sembla que serà un cel així, així. Ha d'estar tapat, ara fa sol. És així, Albert Aparicio?
Bon dia. El cel d'avui presentarà un aspecte variable amb alguns intervals de núvols que aniran transitant pel cel al llarg del dia i que s'intercalaran amb estones de grans clarianes i fins i tot amb moments de força sol. La temperatura va clarament a l'alça i entre avui i demà es podran assolir valors màxims propers als 17 o 18 graus. La mínima serà baixa, però també més alta que ahir, rondant els 2 graus positius. Divendres ens espera una jornada amb més nuvolositat compacta, sobretot pel matí, que s'anirà trencant amb el pas de les hores i el sol s'acabarà imposant a bona part del territori.
Gràcies, Albert. Fem un repàs a les temperatures abans de fer una pausa publicitària, perquè ara mateix a Begur, a Palafrugell, a Pals, a Rupià, a Sant Feliu de Guíxols, a Torroella i a Vilopriu tenim 7 graus positius, a Verges mig grau positiu, a Palamós 8 positius, a Corçà 3 positius i a Calonja 5 positius. Una pausa i tornem.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Restaurants on s'hi mengi bé, o que tinguin una bona vista, o bé on el producte sigui de primera qualitat, segur que n'hi ha uns quants. Però que ho tinguin tot, tot, només n'hi ha un. I és ben a prop. Restaurant La Rajoleria. I fem cuina tradicional amb productes del nostre propi hort i quilòmetre zero. I fem menú de migdia, o una carta plena de plats que et faran sentir el millor gust de l'Empordà al paladar. I unes carns i peix a la brasa per llepar-te'n els dits. I tot plegat amb unes vistes i un entorn immillorables i per molt menys del que et penses. Ara agafa el telèfon i reserva taula telefonant al 972 30 41 95. 972 30 41 95. Restaurant La Rajoleria. Som a la carretera C31 entre Pals i Regencós.
Abona't a la T5. Si ets seguidor incondicional de l'Espai Ter i vas habitualment a veure els espectacles de la programació estable, et proposem l'abonament T5, on pots escollir 5 espectacles d'un llistat de 9. Recorda, abonament T5. Per només 50 euros gaudiràs de 5 espectacles amb uns descomptes extraordinaris. Ho pots adquirir a l'Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i espaiter.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Són les 8 i 9 minuts del matí, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital. Comencem perquè l'entitat ecologista SOS Aigua Freda ha presentat una denúncia urbanística contra les obres de jardins de Sarriera Living a Begur. La denúncia és concretament contra les obres d'urbanització i els actes d'edificació al polígon P11B, Banda Valle Residencial. Amb la presentació de la denúncia, segons ha informat l'entitat ecologista, l'Ajuntament de Begur té 3 mesos per decidir si aturar les obres o mantenir-les en marxa. Miquel.
La moratòria urbanística impulsada per la Generalitat de Catalunya amb aturades a Aiguafreda i Aiguaixalida, entre altres indrets, no ha afectat el projecte de jardins de Sarriera Living. De fet, n'ha quedat fora, però amb la presentació de la denúncia, l'Ajuntament haurà de decidir què fer. Agustí Serra, secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, va explicar que l'únic capaç d'aturar l'acte administratiu és l'òrgan que el va dictaminar, en aquest cas, l'Ajuntament de Begur. Eduard de Ribot és advocat de Sos Aiguafreda a Ràdio Capital.
És cert que la moratòria acordada per la Comissió d'Urbanisme no afecta aquest projecte, però justament la presentació d'una denúncia urbanística indicant irregularitats en petició expressa d'adopció de mesures cautelars fa que l'Ajuntament s'hagi de pronunciar sobre aquesta paralització de les obres. És a dir, en la denúncia que presentem demanem formalment adopció de mesures cautelars i paralització de les obres. L'Ajuntament està obligat a pronunciar-s'hi.
Si en 3 mesos l'Ajuntament de Begur no s'ha posicionat sobre si seguir o aturar les obres, l'entitat Sos Aiguafreda portarà el consistori begurenc als tribunals. Així ho ha dit l'advocat de la formació ecologista a aquesta emissora.
El termini per tramitar i resoldre les denúncies urbanístiques és de 3 mesos. Això és per resoldre el fons del cas. Si no es resol la denúncia en 3 mesos, Sos Aiguafreda i Salvem la Costa de Begur acudirà amb Ecologistes en Acció als tribunals i interposarà un contenciós administratiu perquè s'anul·li aquesta llicència d'obres que considerem il·legal i perquè s'anul·li també el POUM de Begur, que és manifestament il·legal al classificar un bosc com a sòl urbà, a més directament edificable.
La denúncia urbanística presentada sosté la il·legalitat de l'actuació municipal al classificar aquest bosc com a sòl urbà, però també per infringir la llei d'urbanisme que prohibeix urbanitzar en terrenys amb pendents superiors al 20%. Miquel.
Entre d'altres aspectes rellevants que fonamenten la denúncia, també destaca la implantació d'una barrera arquitectònica i una pantalla edificatòria dins la franja costanera dels 500 metres, un aspecte prohibit per la llei de costes i que comportarà implementar un complex de 4 fileres d'edificacions superposades. Sos Aiguafreda ha demanat a l'Ajuntament de Begur que s'aturin les obres perquè si es demostra que són il·legals, les conseqüències podrien ser espectaculars. L'advocat de Sos Aiguafreda, Eduard de Ribot, a Ràdio Capital.
Seria indispensable que l'Ajuntament això, perquè en cas contrari el que farà és consolidar que es vagi executant aquesta macroobra, amb la qual si finalment les obres són il·legals, tal com nosaltres sostenim, s'haurà d'enderrocar tot allò construït i el dany serà molt superior, tant l'econòmic que haurà d'indemnitzar l'Ajuntament per la seva irregular actuació administrativa, com l'ambiental, que serà ja irreparable.
La denúncia urbanística no s'havia presentat formalment fins ara. Segons l'advocat de Sos Aiguafreda, han estat esperant a saber si el projecte estaria dins d'aquesta moratòria urbanística de la Generalitat de Catalunya.
Dos minuts i anem cap a la Bisbal. Queden dos minuts per 9:15 del matí i sabem que hi ha noves turbulències que estan afectant la vida municipal de la capital del Baix Empordà al voltant de les presumptes irregularitats que s'han detectat en la gestió de la zona blava. Es tracta d'un forat econòmic de 52.000 euros que estaria tramitant un jutjat de la Bisbal amb un treballador municipal investigat. Manel, bon dia.
Els fets que ara són investigats per un jutjat de la Bisbal van ser denunciats fa uns mesos a Fiscalia per l'equip de govern sense comunicar-ho als grups municipals de l'oposició ni obrir cap expedient intern. El mateix regidor que ho ha destapat, Xavier Dilmé, s'ha mostrat indignat per la manca de transparència del govern, tant envers l'oposició com a l'opinió pública en una qüestió d'aquesta magnitud.
Un fet d'aquestes característiques, que desapareixin més de 50.000 euros, demostra que hi ha una manca greu de control en el que són els recursos, tant a nivell tècnic com a polític. El que hem proposat és que es creï una comissió, que podria ser perfectament la Junta de Portaveus, i aquesta comissió doncs, es dediqui a mirar què ha fallat en tot el procés i, per l'altra, encarregar una auditoria externa. Tema penal, ja ens diran el que ha passat, però l'entenem i ho hem recalcat, que hi ha un tema administratiu, un tema intern de l'Ajuntament, que també s'ha de depurar, més que res, per evitar que aquests errors en el circuit, si no els depuren, evitar que es tornin produint al futur.
A la seva vegada, el cap de l'oposició, Òscar Aparicio, va carregar durament contra l'àrea de gestió econòmica.
El nostre grup ja ha avisat de forma reiterada que l'àrea d'Hisenda Municipal ha estat, en els darrers anys, una àrea poc organitzada i un autèntic desgavell, mancant tant de direcció política com una aposta clara en la seva professionalització. Només d'aquesta manera s'explica que hagin pogut distreure 52.000 euros en dos anys de la zona brava i que no hi hagués cap tipus de control ni fiscalització. Que no només aquest tema, sinó el desgavell en les finances municipals que han denunciat de forma reiterada, o el desgavell en la recaptació, que ha provocat episodis que han patit tots els ciutadans bisbalencs, com cobraments duplicats, enviar liquidacions prescrites o ja pagades temps enrere.
En l'expedient que s'ha tramitat al jutjat, es quantifiquen en més de 50.000 euros els imports que s'haurien desviat en el moment de fer les liquidacions de les màquines expenedores, i a dia d'avui hi ha un procés penal obert, com ens confirma l'alcalde de la Bisbal, Lluís Saiz.
A partir d'aquí, doncs, Fiscalia trasllada el cas al jutjat de la, a un jutjat de la Bisbal, i és el jutjat de la Bisbal el que està investigant, doncs, què és el que pot haver succeït. Nosaltres, en aquest sentit, ni fem acusacions ni deixem de fer-ne, sinó senzillament posem de manifest una situació irregular en què es detecten, doncs, que uns ingressos, doncs, que havien d'haver entrat en a caixa de l'Ajuntament, doncs, no han entrat. Per tant, doncs, a partir d'aquí correspon investigar la justícia. Per tant, no farem cap mena de manifestació ni alimentarem el safareig fins que la justícia s'hagi pronunciat davant d'aquests fets.
El que és cert i veritat, però, és que tot plegat ha representat un considerable rebombori a la vida de la capital del Baix Empordà, amb una notable repercussió a les xarxes socials.
Gràcies, Manel. En el ple del mes de gener, l'Ajuntament de Begur ha aprovat per unanimitat l'ordenança municipal de regulació de l'edificació que tingui lloc al municipi. Ens en dona més detalls Maria Montells.
L'aprovació d'aquesta nova ordenança té la voluntat de normalitzar el desenvolupament del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal i el planejament territorial de les comarques gironines, fent-lo més comprensible pels usuaris habituals i al públic en general. Així doncs, es vol treballar amb una major precisió interpretativa. Però què preveu exactament aquesta ordenança? Aquesta s'estructura en quatre grans capítols que contemplen, en primer lloc, les disposicions generals de l'edificació, com per exemple, quines són les condicions estètiques i de protecció del paisatge, o bé quines mesures han de tenir els sostres sortints, els tendals, etc. També s'especifica sobre l'edificació en sòl urbà, és a dir, quines són les condicions d'edificació a l'alineació del vial, com els nuclis històrics, i les condicions d'edificació aïllada, en tanques, paviments, etc. L'edificació en sòl urbanitzable, amb criteris d'integració paisatgística, és el tercer punt i comprèn aquelles ordenances i condicions d'edificació i tanques. Finalment, l'execució d'obres i instal·lacions fa referència als elements auxiliars de les obres i l'ocupació de la via pública, així com també les actuacions a l'espai públic i el desplegament de la xarxa de fibra òptica. L'alcalde, Joan Loueiro, té previst reunir-se amb els professionals del sector el proper 5 de febrer a la sala de plens per tal de proporcionar-los informació sobre l'aprovació d'aquesta ordenança. En el ple també es va acordar rebaixar l'impost de béns immobles de naturalesa urbana de 0,54 a 0,52. Així, els contribuents begurencs no tindran cap increment de cara a aquest any i pagaran el mateix que l'any passat. L'alcalde va afirmar que el seu objectiu prioritari era la congelació dels impostos i les taxes.
Gràcies, Maria. Passant 3 minuts d'un quart de nou, esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí!
I anem amb més notícies, perquè ahir, el ple d'ahir de Palafrugell, es va aprovar ampliar la cobertura de recollida de residus porta a porta a zones del municipi on fins ara no s'aplicava. Així doncs, es començarà aquest estiu amb Calella, Tamariu o Llafranc. Eugènia.
El sistema ja es feia al centre i algunes zones adjacents del municipi, però ara s'ampliarà de manera gradual i serà aplicada de forma obligatòria a totes les comunitats de propietaris. El regidor de serveis, Jaume Palaí, va explicar en el ple que en els llocs on ja s'està fent hi ha una resposta molt positiva i que és molt important de cara al futur.
Una nova ordenança que bàsicament creiem que és una eina importantíssima, perquè d'aquí poc temps no només l'Ajuntament de Palafrugell sinó tots els ajuntaments tindran molts de problemes a l'hora de la gestió dels residus.
A més, amb aquestes mesures preveu augmentar el reciclatge almenys a l'estiu vinent i, evidentment, treure un bon nombre de contenidors convencionals. Per això, les 20 o 30 comunitats on es posarà en pràctica hauran d'adaptar-se i tenir un espai reservat a la façana per deixar-hi els contenidors que toquin. També es pretenen controlar els residus de la poda i la gespa tallada fent justificar com s'han gestionat. Tot plegat s'ha aprovat, però l'oposició socialista troba que, malgrat calen canvis en la gestió de residus, s'ha fet amb presses.
I que fossin capaços de deixar-la sobre la taula a fi efectes de treballar-la amb les condicions que es mereix aquesta ordenança perquè els resultats de la mateixa incorporin totes les sensibilitats de la gestió dels residus en el nostre municipi.
Palahir ha estat d'acord, però ha respost que és quelcom urgent i que cal consens.
Aquests dies hem conegut que un grup d'empresaris pretén que es recuperi la façana marítima de la Planassa. Els socialistes, principal partit de l'oposició a Palamós, es mostren preocupats i veuen moltes incògnites. Ens amplia aquesta informació amb Pedro Ruiz.
Estudien incloure-ho a la redacció del Pla Especial del Port, aquesta proposta. Els socialistes veuen amb preocupació aquesta iniciativa perquè, a parer de la formació, hi ha moltes incògnites i per això exigeixen una junta de portaveus a l'alcalde de la vila, Lluís Puig. En declaracions a Ràdio Palamós, Teresa Ferrés ha expressat el que els amoïna.
El que planteja el projecte ens preocupa enormement, ningú ens l'ha presentat i, per tant, ens preocupa saber què passa amb les concessions afectades, si es permetrà que s'eliminin, què passa també amb les places de pàrquing que es perden, com afecta la mobilitat del poble, si l'alcalde n'estava al cas, de quin costat està, està al costat dels interessos públics o dels privats.
Per la seva banda, Junts per Palamós i Sant Joan no considera que el projecte estigui fora de lloc, però per la seva magnitud creuen que caldria sotmetre-ho a consulta ciutadana. La regidora no adscrita, Vanessa Mandic, se suma a la petició de Lluís Puig i demana major concreció als empresaris, atès que la idea és ambiciosa i per aquest motiu cal saber-ne el cost. Altrament, l'alcalde Puig considera que s'haurien de fer estudis d'impacte mediambiental i conèixer molts més detalls d'aquesta iniciativa.
Gràcies, Pedro. També a Palamós s'ha iniciat aquesta setmana el procés de rehabilitació d'un tram del carrer del paratge Vilaromà, una zona que actualment es troba erosionada per la pluja. Ariadna Salà, en què consisteixen les obres?
Doncs es tracta de dues actuacions orientades a millorar un tram de 100 metres lineals i amb una superfície de sauló que transcorre pel barri d'Esplà i que connecta l'urbanització amb el turó de la Capgrossa. D'una banda, es pretén consolidar el ferm i de l'altra, canalitzar les aigües de la pluja. L'arranjament del camí anirà a càrrec d'una empresa especialitzada en moviment de terres. L'execució es fa realitzant el perfilat i piconatge de tot el tram de carrer afectat, amb l'objectiu de crear el pendent necessari per conduir les aigües plujanes cap als vorals laterals. A més, també es compactarà la subbase portada del ferm d'aquest tram, que permetrà que adquireixi una millor solidesa. En una primera fase, els operaris de la brigada municipal han realitzat les tasques per minimitzar els efectes que la pluja té en aquest tram, amb la neteja dels vorals i els guals. De fet, l'objectiu de la mesura és evitar que la circulació de l'aigua de pluja segueixi deteriorant el camí, com passava fins ara. Les obres del carrer del paratge Vilaromà tenen un pressupost d'uns 2.700 euros i és previst que finalitzin divendres vinent.
Gràcies. L'Hospital de Palamós també es troba en fase d'epidèmia a causa de l'augment del nombre de casos de grip durant les últimes setmanes. Aquest increment s'ha materialitzat amb dificultats de drenatge de pacients d'urgències. Anna, bon dia.
Bon dia. És per això que des de la setmana passada el centre hospitalari compta amb 10 llits més a planta i ha reforçat el nombre d'auxiliars d'infermeria. Des de l'Hospital de Palamós afirmen que, tot i que la plantilla de professionals d'urgències està completa, aquest augment de personal assegura el confort dels pacients. El director dels serveis d'urgències de l'Hospital de Palamós, el doctor Marc Pérez, ha explicat a Ràdio Capital que des de principis d'aquesta setmana han aconseguit regular millor el trànsit de pacients.
La setmana passada teníem encara a baix urgències entre 12 i 13 persones cada dia al llarg del dia pendents d'ingressar, que al final del dia doncs, acabaven ingressant però que igual portaven 10-12 hores esperant l'ingrés fins que no es donaven les altes, no? Aquesta setmana, per exemple, hem començat prou bé i realment tenim relativament poca gent pendent d'ingrés. Aquests casos, la majoria són gent amb grip o gent que la grip els ha descompensat la seva malaltia de base.
Entre els símptomes de la malaltia destaquen dolors articulars i musculars i una febre alta difícil de contrarrestar amb antitèrmics. El doctor Pérez ha insistit en la necessitat de distingir els casos lleus d'aquells més greus i recomana acudir primer a un centre d'atenció primària per tal de no sobrecarregar els serveis d'urgències. No tots els pacients necessiten ingressar a l'hospital i sovint necessitaran una cura més intensiva aquells malalts que ja tenien altres malalties o problemes respiratoris abans d'agafar la grip.
Parlem de la grip, però a vegades la grip en si el que proporciona és una descompensació de la seva insuficiència cardíaca, de la seva malaltia respiratòria de base, i això fa que requereixi un tractament específic d'aquesta descompensació. Hem de poder treballar amb detectar els casos importants per enviar a l'hospital, els casos que hagin d'ingressar, i la majoria dels casos es poden tractar a casa i que consultin sobretot a nivell de primària.
Des de l'hospital insisteixen en la vacunació contra la grip com la solució més eficaç contra aquest tipus d'epidèmies, sempre que sigui possible. En cas de presentar els símptomes de la malaltia, s'ha de fer repòs i evitar els espais públics per reduir possibles contagis.
Ahir vam començar a parlar amb l'alcalde de Bellcaire, David Font. La trucada, però, no va començar del tot bé, per això avui hem tornat a trucar-lo, perquè les notícies de Bellcaire també són importants a Ràdio Capital. Primer de tot, hem de saber que l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà aixecarà la suspensió sobre la construcció de l'aeròdrom i el Museu de l'Aviació. L'equip de govern pretén portar-ho al ple de la setmana vinent, i tal com ens va informar l'Anna ahir. Anna, escoltem-te.
Bon dia. Aquest projecte havia estat suspès fa 2 mesos pel consistori de Bellcaire d'Empordà després que s'hagués aprovat en un principi, ja que els veïns s'hi havien oposat i el govern havia decidit que necessitàvem recollir més informació. Es tracta d'una construcció que ocuparia uns 87.000 metres quadrats, propietat d'un particular i que, segons els veïns, hagués tingut un impacte acústic i paisatgístic. En conseqüència d'aquesta decisió, el promotor del projecte, Jordi Díaz, va presentar un recurs a la suspensió. Ara per ara, l'Ajuntament assegura haver reunit informació nova i que, donat que el projecte estava en una fase inicial, ara es podran presentar al·legacions. Després que s'estudiï el cas en profunditat, es podrien donar 3 situacions possibles: que el projecte s'aprovi i s'enviï al Departament d'Urbanisme, que es desestimi o que s'hi trobin carències que hauria de resoldre el mateix promotor. Per altra banda, els veïns asseguren que presentaran al·legacions per aturar el projecte, ja que no consideren que tingui beneficis pel municipi. A més, han encarregat informes per estudiar la utilitat pública que suposadament tindrien l'aeròdrom i el museu.
Doncs avui, dijous 31 de gener, tornem a parlar amb en David Font, alcalde de Bellcaire. Bon dia, David.
Hola, bon dia.
Per la gent que no ens va poder escoltar ahir se'ns va tallar la trucada, no anem poder fer l'entrevista com teníem pactat. Tornem a començar-la. Primer de tot, quins documents els han fet canviar d'opinió per acabar aixecant la suspensió de l'aeròdrom? I quin hi ha tingut a veure el recurs del propietari?
A veure, vull matisar una cosa. No és que s'hagi aixecat el recurs, la suspensió. El que s'ha fet és reactivar els tràmits pertinents administratius per tal de donar-li el tràmit corresponent administratiu en aquesta sol·licitud d'aquest projecte. O sigui, es va suspendre per tal de poder recollir més informació i documentar o complementar tota la documentació que hi havia. A partir d'ara, doncs, el que s'ha fet és aixecar aquesta suspensió i tornar a obrir, doncs, el període d'informació i al·legacions.
I aquesta informació que s'ha recollit, quina és concretament?
O sigui, el que s'ha demanat és un informe d'impacte paisatgístic i un informe de sorolls, no? Un informe de l'impacte
acústic,
sí, perdona, anava a sortir. D'acord, l'impacte acústic i l'impacte paisatgístic.
Entenem que aquests informes han sortit favorables.
No, o sigui, els informes no són en el caràcter de favorables o desfavorables, sinó que el que marquen és tota una sèrie d'arguments on posen en manifest tot el que s'ha presentat en aquest projecte. Que tematitzen, doncs, però no, la conclusió dels informes no és favorable, desfavorable, sinó que la interpretació es pugui arribar a fer, doncs, és una interpretació que queda oberta a el que políticament es pot decidir.
Tenint en compte, els veïns ja han dit que presentaran al·legacions... Els veïns... David, que estàs,
sí,
en,
sí, sí.
Que estàs en un barco.
No, estic conduint amb mans lliures.
És que s'escolta molt soroll de fons i semblava corrent d'aigua.
Sí.
Cridarem una mica més perquè ens puguis sentir. Els veïns ja han dit que presentaran al·legacions. Sembla que les conclusions de l'informe no els han acabat de convèncer com ja es preveia des d'un principi.
Sí, vull dir, el procediment ja que està marcat, és això, que hi hagi una informació pública on els veïns puguin aportar les seves al·legacions, d'on pugui opinar o aportar el que correspongui que hagi d'aportar, perquè finalment, un cop acabat aquest període, doncs, s'hagi d'aportar en el ple l'aprovació o la denegació d'aquesta sol·licitud.
Uh-huh. I, clar, depèn de les al·legacions que presentin els veïns, el projecte canviarà, s'anul·larà, seguirà endavant. Quina previsió teniu des de l'Ajuntament?
Doncs jo respectaria molt els tràmits corresponents i en el moment que això ho hagin de portar al ple extraordinari per tal de decidir doncs, l'aprovació o no, doncs això es veurà. Vull dir, ara estem en un període que s'han de portar, igual que s'ha portat els informes que hem demanat o que hem esmentat abans, uh-huh. Doncs ara tant el promotor com la gent que està en contra doncs han de fer les seves al·legacions. A partir d'aquí doncs, se recollirà tot i aquí s'ha de decidir. Vull recalcar que aquí hi ha una certa discrecionalitat uh-huh. política sobre la viabilitat d'un projecte així. És un projecte que els usos agrícoles siguin compatibles amb aquest ús que ha demanat aquest senyor. Uh-huh. És tot aquest tràmit que s'ha donat recorregut.
Sí, clar, has comentat hi ha una batalla política. A què et refereixes concretament?
No, batalla política no volia dir una batalla política. Batalla política vull dir que hi ha una opinió política. I l'opinió política surt a partir de tota una documentació, una informació, una escoltar el poble amb les seves al·legacions o les seves aportacions. Doncs jo crec que és aquest procediment el que hem engegat. No està arreglat exactament en zones que no són urbanes, zones no urbanitzables, no estan marcat exactament els usos compatibles o no, sinó que deixa en els ajuntaments doncs una certa discrecionalitat i per això doncs, és el que s'està fent.
Uh-huh. L'última vegada que n'hem parlat amb tu, quan es va suspendre la tramitació, gràcies, de l'aeròdrom de Bellcaire, va ser el 3 de novembre i ens vas comentar que el propietari estava emparat per la llei dels seus terrenys. Mantens la teva opinió?
Estava emparat en el sentit de que pot demanar-ho. O sigui, la llei d'urbanisme empara que pugui demanar aquesta compatibilitat dels usos lúdics o dels usos d'interès públic amb l'ús agrícola. Ara, també és veritat que la gent del territori, la gent del poble, la gent del poble de Bellcaire, doncs, doncs, representats per el seu ajuntament, és el que li ha de donar, si es pot dir així, l'última paraula. D'acord? Tot i que la llei d'urbanisme ho permet, doncs, la certa discrecionalitat que té el territori, que té l'Ajuntament, que tenim políticament les persones que estem a l'Ajuntament, doncs són els que ho hem de decidir. Uh-huh. A partir d'aquí, no, com tots els tràmits, no ha de ser tan fàcil com dir sí o no, sinó que s'ha de dir el sí o el no a partir de tota una documentació, tots els tràmits, totes les aportacions, que és el que s'està fent ara. Això s'hauria pogut fer com inicialment vam apuntar, que era aprovar-ho i decidir urbanisme. S'ha decidit, la Comissió Territorial d'Urbanisme s'ha vist que el poble això no ho ha acceptat, sinó el que vol el poble és que sigui el mateix municipi, el mateix territori, nosaltres mateixos, que decidim inicialment si ho veiem compatible o no.
I ara mateix, tot i tenir les al·legacions pendents de les al·legacions de les possibles al·legacions dels veïns i de que ara mateix està en tràmit informatiu, quina és la previsió de la tramitació? Es preveu aprovada? Quin és el tràmit i el termini?
Jo crec que hem de ser molt respectuosos amb els moments i amb els tràmits i amb els terminis. I jo crec que ara estem en un moment de que ahir es va aprovar l'aixecament de la suspensió i estem en un moment d'exposició al públic i d'aportació o de moment d'aportacions i al·legacions, doncs jo crec que hem de respectar aquest moment i el moment que s'hagi de convocar el ple i s'hagi de votar, doncs ja es veurà.
Sí, ara mateix no hi ha cap previsió per portar sobre l'aeròdrom de Bellcaire.
La data, m'està dient de portar-ho al ple, això. Uh-huh.
exacte.
La data, sí, la data són ara, quedaven el que s'havia suspès de l'exposició, quedaven 9 dies, és el que marca la llei, que s'ha ampliat, i a partir d'aquí, doncs, es convocarà el ple.
Doncs, alcalde de Bellcaire, David Font, doncs, moltes gràcies per la trucada i seguirem pendents de les notícies a Bellcaire. Fins la pròxima.
D'acord. Bon dia.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Passen 5 minuts de 8:45 del matí, una pausa i tornem.
El número 1 en electrodomèstics és Grup Carrera, perquè tenim tot el que necessites amb les primeres marques i millors garanties i perquè som molt a prop teu. Electrodomèstics de la millor qualitat, tot en parament de la llar, la climatització més eficient, tota i el millor preu a Grup Carrera. Al carrer Torroella 34 de Palafrugell, davant la benzinera BP i a Palamós a l'Avinguda Catalunya 13.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Guixos, Carles Motes va aprofitar
la visita de Sant Antoni i ha donat llum verda definitiva al projecte.
Ha tingut un jove per presumpte robatori violent a una senyora gran a la Bisbal d'Empordà.
Calonja comença a construir l'ampliació de les dependències de la policia local.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. Perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal. Ens podeu escoltar a radiocapital.cat o al 93.8 FM. I ara és moment d'escoltar el comentari d'en Dani Chicano.
Hi ha coses que no puc entendre. No puc entendre que un municipi es gasti poc més de 330 milions de peles, pels de l'ESO uns 2 milions d'euros, en reformar un antic cinema per convertir-lo en teatre i que al cap de només 19 anys l'equipament estigui infrautilitzat i no hi hagi una temporada estable d'arts escèniques amb cara i ulls. Això és malgastar, fer un mal ús dels diners del ciutadà, per no dir quelcom més gruixut. El Teatre Municipal de Palafrugell, construït sobre el que quedava del cinema Victòria i inaugurat amb Lluís Madia a l'alcaldia, un teatre amb un aforament de 470 butaques, actualment no compleix la funció per a la qual va ser pensat. No hi ha cap model de gestió. Primer de tot, perquè no hi ha cap voluntat política de tenir-ne, perquè no hi ha cap partida dedicada a programació i perquè no hi ha cap tècnic municipal que tingui la voluntat de posar-hi imaginació i feina, veure espectacles i programar. Per no haver-hi, no hi ha ni tan sols regidor de cultura. Bé, sí que n'hi ha. El mateix alcalde, que considera que la cultura és ballaruca, coca cava i les festes de primavera. Anem arreglats. Una de les excuses que més s'han sentit és tan absurda. No volem ser una simple sucursal del que es fa a Barcelona, diuen. Molt bé, doncs no ho siguin. Facin residències, convidin companyies a crear i assajar els seus espectacles al teatre i que hi estrenin abans a Palafrugell que a Barcelona. Vagin a sales alternatives com la Planeta de Girona o el Teatre de l'Aurora d'Igualada, per dir algun, i vegin què programen, què produeixen i què poden portar a Palafrugell. Es preocupin d'estar al cas del que fan les companyies professionals empordaneses i de la resta de les comarques i els ofereixin l'espai per estrenar els seus espectacles. No serà perquè no n'hi ha. L'estat particular de Tor, d'en Pep Vila, Cascai, de Marcel Tomàs a Ullà, David Planes i Mary Llanes a Salrà, o la companyia Comos Mica de Palamós, per dir-ne només uns quants que tenen uns alts estàndards de qualitat. Això són propostes dites i pensades d'una revolada. Segur que hi ha formes imaginatives i que no suposen un dispendi monstruós. Queda molt bé apostar per la cultura en els discursos, però posteriorment s'ha de ser conseqüent, perquè si no, estàs mentint i la teva credibilitat és nul·la. Sembla mentida que a aquestes alçades s'hagi d'explicar que on hi ha un escenari en condicions sempre hi ha algú disposat a pujar-hi i a crear, a tots els nivells, i que això implica cohesió social, implica una societat més formada i més informada i, per tant, més lliure i responsable. L'altra possibilitat, poc recomanable, és externalitzar la gestió de l'equipament com durant els primers anys. Però aleshores s'està sota el dictat d'uns interessos privats, a no ser que s'elabori un contracte programa que permeti intervenir al consistori mínimament. Però estem una altra vegada en què hi ha d'haver algú a l'Ajuntament amb dos dits de seny que hi entengui una mica i sàpiga el que es fa. Com a mínim el teatre, però, no es moriria de fàstic. Hi ha un altre equipament al qual també s'hi van dedicar força diners públics al seu moment, com el Mundial de la Bisbal, que pateix d'un mal semblant i algun dia també caldrà parlar-ne. Senyors alcaldes, què? Ens hi posem o continuem amb excuses de mal pagador? I mentre la gorga de Palamós els passa la mà per la cara a tots dos.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Queden 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí. Esteu escoltant el Supermatí de Ràdio Capital en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio La Bisbal. El govern presenta un protocol contra violències sexuals en l'oci que no estan recollides al Codi Penal. Multarà l'exhibicionisme obscè, l'acorralament sexual, la masturbació en espais públics o fer fotos de parts íntimes. Alba Legidé.
El protocol és d'aplicació a tot Catalunya, directament pels Mossos d'Esquadra i de forma progressiva pels municipis i les policies locals i per les diferents entitats privades i altres ens locals que vagin formalitzant la seva adhesió a través de la signatura d'un conveni. Només serà exigible la seva aplicació pels establiments o activitats d'empreses, institucions o organismes que s'hagin adherit.
El 45% dels anuncis de joc i apostes en línia a la televisió s'emeten durant l'horari protegit. El CAC, el Consell Audiovisual de Catalunya i els col·legis de metges demanen una regulació urgent de la publicitat que incita a jugar per l'impacte en els joves i per les conductes patològiques que poden desenvolupar.
En el cas de la ràdio, el percentatge d'aquests anuncis emesos en la franja infantil arriba al 84,5%. L'estudi també alerta sobre les tècniques dels operadors de joc i apostes per captar nous clients, com l'aparició de personatges famosos, l'oferta de bonus gratuïts o que els narradors d'esdeveniments esportius facin ells mateixos publicitat. El 37% dels jugadors que han desenvolupat una conducta patològica es van iniciar en el joc abans dels 18 anys.
Itàlia aconsegueix un altre acord europeu per als 47 migrants del Sea-Watch. El premier Conte anuncia que en algunes hores començarà el desembarcament.
Segons diversos mitjans italians, Alemanya, França, Portugal, Luxemburg i Malta s'han ofert a acollir els migrants en el que representa l'enèsima resposta europea davant el tancament de ports del ministre de l'Interior italià, que es nega a deixar-los desembarcar sense la certesa que no es quedaran a Itàlia. La situació ha arribat al punt que Sea-Watch va acudir a la justícia europea per preguntar si la decisió del govern italià representa una violació dels drets humans. El Tribunal Europeu de Drets Humans va demanar a Itàlia que prengués totes les mesures necessàries tan aviat com fos possible per proveir d'assistència mèdica, menjar i aigua al vaixell.
Gràcies, Alba. Una pausa i tornem.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
A Ràdio Capital t'oferim el matí perfecte amb informació, música, entreteniment, concursos...
Jo ara estaria tranquil·lament dormint al llit, perquè això de fer el matí Capital està molt bé, eh?
I amb en Marc Clapés. No tot podia ser perfecte. De matins n'hi ha de moltes classes, però nosaltres tenim el millor.
Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Matí Capital, de dilluns a divendres, de 9 a 12.
La meva cuina millor.
No, la meva cuina millor.
Que no, la meva cuina millor.
Mentida, la meva cuina molt millor.
No es posaran mai d'acord, però els dos coincideixen que la millor cuina és la cuina de la iaia. Restaurant La Cuina de la Iaia, a la carretera de Torroella a l'Estartit, al costat del Lidl. Per reserves, telefoneu al 972 75 18 08 o al 669 11 08 98. 669 11 08 98.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Queda un minut i mig per 3 quarts de 9 i saludem l'Ignasi Arbrat. Bon dia, Ignasi.
Hola, bon dia, Gerard, què tal?
Com cada dijous, avui és dijous 31 de gener, i fem un repàs a les novetats, a les estrenes d'aquesta setmana al cine. Quines estrenes tenim?
Doncs mira, si vols comencem amb la darrera nominada als Oscars, que ens faltava per estrenar, que ens faltaven dues, i aquesta setmana ens arriba l'última i ja doncs haurem tingut en cartellera les 8 nominades, per tant ja entre tots podrem decidir quina és la que més ens agrada, no? I aquesta setmana arriba Green Book, que és una pel·lícula protagonitzada per el Viggo Mortensen i el Mahershala Ali, que en aquest cas està dirigida per el Peter Farrelly. El Peter Farrelly és aquell director que amb el seu germà havien fet comèdies com Dos tontos muy tontos i Algo pasa con Mary, que hi ha comèdies molt gamberres d'aquella època. I aquest Green Book també és una comèdia, però no és en aquest punt gamberra, no? A més, és una pel·lícula que, en cert punt, doncs, en un context històric real, perquè ens trasllada doncs, a l'Amèrica doncs, de l'època de la segregació, i el Green Book, que fa referència al títol de la pel·lícula, és una guia que es deia The Negro Motorist Green Book, que es va publicar en els Estats Units i que era una ajuda pels afroamericans de l'època a trobar allotjaments que fossin segurs per ells, o sigui, aquells que fossin benvinguts o que per la segregació ells hi poguessin anar, que no fossin assaltats, i informacions sobre també de cada estat, quin era el toc de queda que tenien els negres de cada estat, etc. No? I en aquest cas ens trobem doncs, la història d'un músic, un músic que, bé, dedica això, doncs és un pianista, i que contracta un guarda de seguretat que ha estat acomiadat perquè l'acompanyi pel país, perquè clar, ell és negre i tal, doncs no se sent segur i contracta doncs, un tipus que en realitat és guarda de seguretat però també és racista. I veurem doncs, com entre els dos doncs, mica en mica es van entenent mentre doncs, van recorrent el país i anem veient doncs, com, bueno, com van trobant zones doncs, amb prejudicis i odi cap a la població afroamericana, perquè sobretot es desplacen a la zona del sud dels Estats Units, Texas i tot això, que és on hi ha més problemes de racisme.
Recordem que aquesta és Green Book, dirigida per Peter Farrelly i amb Viggo Mortensen i Mahershala Ali com a protagonistes. I a part d'aquesta, quines més tenim? Perquè ve una bastant esperada, tot s'ha de dir.
A veure si és aquesta. Aquesta és una pel·li, jo diria, transgeneracional, és a dir, que des dels més menuts de la casa fins als que són més grandets vam créixer amb Bola de Drac i aquest cap de setmana ens toca a tots veure Dragon Ball Super Broly. Pel·lícula de Bola de Drac. No és la primera, al contrari, és la 20a pel·lícula. El que passa que moltes d'aquestes pel·lícules aquí no es van estrenar en cinema, sinó que arribaven directament a televisió, a TV3 en el seu moment, i al Canal 33, i ara al Super 3, doncs, que van passar totes aquestes pel·lícules. I ara, doncs, fa les tres últimes sí que ens han arribat en sales cinematogràfiques, que les porta Selecta, i en aquest cas aquesta és l'última pel·lícula que, a més, va passar també no fa gaire pels Estats Units i ho ha patat a la taquilla americana. A més, una web com Rotten Tomatoes li posa un 83% de crítiques positives. Vull dir que és un idó, no? I el que té de curiós aquesta pel·lícula és que el guió l'ha fet l'Akira Toriyama, que és el creador de Bola de Drac, i quan va rebre l'encàrrec de fer aquesta pel·lícula es van plantejar dues coses diferents. Primer, que fos una continuació de Bola de Drac Super, és a dir, allà on acaba Bola de Drac Super, la sèrie comença Broly. I a més, una altra cosa, que explorés els orígens de Son Goku, per tant, en aquest cas ens traslladarem al planeta Vegeta, coneixerem els pares del Goku i tal, que és una cosa que ja havia escrit el Toriyama en un manga que es deia Dragon Ball Minus, i per altra banda era que el personatge de Broly entrés en continuïtat. De les pel·lícules que mencionaven abans, n'hi van haver-hi dues o tres. Són pel·lícules aquestes que no formaven part de la història de Bola de Drac. És uns animes que es van fer a part, però que no formen part del cànon, perquè tampoc eren històries creades per Akira Toriyama. Aleshores van dir, agafa aquest personatge de Broly, que va funcionar bé en aquestes pel·lícules que van fer fora de cànon, i introdueix-lo en el cànon de Bola de Drac com un personatge nou i que sigui interessant per l'espectador, no? I, doncs, ajuntant tot això, ens ha sortit aquest Dragon Ball Super que tenim moltes ganes de veure aquest cap de setmana.
I tenim alguna estrena més per demà?
Sí, mira, podem recomanar, per exemple, Verano del 84. Aquesta és una pel·lícula que està dirigida per tres directors canadencs que van fer una pel·li, per mi referència, que és Turbo Kid. És una pel·li collonuda Està molt bé, jo la recomano molt, té un punt de gore també important la pel·lícula, però és aquestes pel·lis també una barreja amb Mad Max, amb pel·lícula nostàlgica d'aquests anys 80, amb el protagonista que és una mena d'heroi que es desplaça en bicicleta en un món post-apocalíptic. Doncs també s'esperava bastant la nova pel·lícula d'aquests directors. No és tan bona com l'anterior, ja aviso, però no està malament aquesta Verano de l'84. Aquí agafa una mica, diguéssim que s'apunta a la moda d'aquestes pel·lícules de protagonitzades per nens ambientades en els anys 80. Per exemple, m'estic referint a la pel·lícula It o a la sèrie Stranger Things. Potser els protagonistes d'aquesta, concretament a Verano de l'84, són una mica més grans, perquè ja tenen 15 anys i, bueno, diguéssim que ja veiem que ja agafen revistes porno i estan espiant la veïna com es despulla, no? Això els nens de Stranger Things no els hem vist encara. Però
i tampoc,
tenen
tampoc
uns dies...
Tampoc creiem que estigui passant.
No, jo tampoc, però bé, aquí està. Són més adolescents, potser, en aquest punt, una mica més creïbles, no? I els diàlegs que tenen recorden molt, per exemple, a la pel·lícula Cuenta conmigo dels 80, trobes en la novel·la de Stephen King. Uh-huh. El cas que, en aquest cas, abandonem tot el que la cosa sobrenatural que pogués tenir i Stranger Things i anem a una cosa més terrenal, que és que en aquest estiu en el qual estan avorrits, que a l'escola no saben què fer, van en bicicleta amb el poble i tal, un d'ells comença a especular en la possibilitat, davant de la desaparició d'una sèrie de nens en el poble, que el seu veí sigui un assassí en sèrie i que sigui ell el responsable de la desaparició d'aquests nens, no? Aleshores, el grupet aquest es dedica a investigar i intentar, doncs, colar-se a casa del veí i a trobar tota una sèrie de proves que identifiquen com el possible assassí. Ja està, no explico res més, perquè aquí la pel·lícula va jugant tota l'estona amb l'ambigüetat si ho és o no és. Només diré que al final no us l'esperareu. Sí. És un final que t'agafa per sorpresa i a mi em va deixar bastant descol·locat, perquè no m'esperava, perquè hi ha un canvi de registre cap al final de la pel·lícula que no te l'esperes. Però bé, és força recomanable. Potser d'aquestes pel·lícules nostàlgiques dels 80 no és de les millors, però la pel·lícula està bé, igualment és recomanable.
Hi ha alguna pel·lícula més o amb això ja hem acabat?
Com vulguis, si vols acabem amb una última o ho deixem aquí, depèn del temps que tinguem.
Doncs deixem aquí, perquè fem un últim esment i connectem amb en Marc, que ens està esperant.
Val, doncs mira, ràpidament, si vols, una altra que ens arriba és Muk, una pel·lícula polonesa sobre un noi que li agrada el heavy metal, l'estima la seva xicota, el seu gos, i es dedica a construir una figura de Jesucrist que volen que sigui la més gran del món. El que passa és que té un accident, es desfigura la cara i se li farà un trasplantament de cara al primer trasplantament facial de la història. I a partir d'aquí, doncs, ja no expliquem res més.
No expliquem res més, que a la gent no li agraden els spoilers i a nosaltres tampoc. Doncs moltes gràcies, Ignasi. Ens veiem la setmana que ve.
Vinga, una abraçada. Adéu.
Vinga, adéu. I abans de... I després de saludar l'Ignasi i de parlar de les estrenes del cinema, toca saludar en Marc Clapés.
Hola. Sí.
Veig que t'agrada, parlar sobre les sintonies.
Pensava que hi entrava, ja.
No entraves, estàvem saludant-te només. Què tal, bon dia?
Bon dia. Sóc molt seguidor de tu de quan acomiades a la gent i dones pas a altres. És un moment que espero sempre amb moltes ganes. Amb un estil propi que trobo molt bé, m'agrada molt.
Home, si no fos propi seria bastant lamentable, no? Seria una imitació.
Sí, si fos algú altre, exacte. Si copiessis l'estil de, no sé, Miquel 40, per exemple, no. M'agrada que diguis el teu propi estil. No, molt bé. Home,
doncs, queden...
Quina hora és, per ser... Això,
digues. Salió!
Mira, tenim algú.
Tot li heu, bon dia.
Bon dia. Què representa això?
Tot li heu?
Què és aquesta veu?
Què saps d'ahir?
Però què representa això? Qui és aquest home?
Estàs equivocat, mira-lo.
Mari Carmen, a dir?
Mira-lo.
Sí, teníem algú que s'ha colat per interferències a la ràdio, però...
Sí, el que no passi aquí és el...
Sí, sort que ells hem pogut treure el... De les interferències i de l'estudi.
Encara el sento, encara el sento, eh?
Ah,
encara
jo no pas, no sé si...
La ràdio, què diu de la ràdio?
No sé, no sé pas què passa.
Diu algú de la ràdio. Molt bé. Déu-n'hi-do, que no passi aquí.
Doncs mira, ara...
Bon dia, bon dia.
Bon dia, exacte. Ai, aviam...
No. Mare meva, quin final de programa.
Així, amb més alegria, com sempre.
Això sí, això
es,
sí.
Es nota que és en directe, no? Que com anava bé, queden 6 minuts per les 9 en punt.
Encara el sento de fons.
Encara el sents?
Eh?
Ah, jo ja
sí,
no.
Sí, sí, sí. Ah, bueno, m'agrada sentir-lo de fons. No sé pas d'on surt aquesta veu, però... Jo la vaig escoltant de fons tota l'estona.
Ah, jo no l'he escoltat.
És difícil,
jo...
és difícil concentrar-se.
Jo m'he desconnectat els auriculars.
Ah, molt bé. Com em sentiràs a mi ara?
No, home, desconnectar els auriculars vale. De l'Antonio.
Ah, de l'Antonio, molt bé.
Va, doncs quan queden 5 minuts per les 9...
Ui, què ha passat aquí? Déu-n'hi-do.
Què fas? Què toques? Que m'estàs desmuntant la part tècnica del programa?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sortirem a totes les pípies avui. No, bueno, no. Escolta, m'has fet entrar per alguna cosa.
Sí, jo t'anava a preguntar... ens has de parlar de les estrenes, no? Però no, de les, no del cine, del festival Estrenes, concretament.
Ai, ai, sí, és veritat que havia de parlar d'això. Que... ahir es va presentar a Girona la nova edició del festival Estrenes. Heu parlat de Bola de Drac, per cert? No?
Sí, hem parlat de Bola de Drac. Ja ho sé, que s'ha arribat tard perquè no estaves aquí, però sí.
És que he arribat correcuita cap aquí, cap a la redacció, cap als estudis de Ràdio Capital.
Estaves
i no sabia si havíeu parlat. Estaves amb l'Antonio, m'estava pentinant. Doncs ell m'estava pentinant, és el meu pentinador. Doncs el cas és que ahir es va presentar el festival Estrenes, tota la programació. Es van donar a conèixer altres noms, altres bandes, i es van posar ja a la venda les entrades. Des d'ahir a les 8 del vespre, doncs ja es poden comprar entrades, per exemple, per a concerts amb els de, no sé, per exemple, ahir a l'iCherry, que actuarà el dia 6 d'abril al Teatre Municipal, també la formació Morn, Doctor Prats, Xeri Maraster, Miquel Abres, L'Últim Indi, que és el nou projecte de l'Eduard Costa, del que va ser un dels components dels Amics de les Arts, la Pafla, els Kids from Mars, una banda que posem habitualment aquí a Capital i que està molt bé, Lil Dami, que també estarà actuant a la plaça Catalunya de Girona el dia 26 d'abril, Gerard Quintana, els Buhos, la Noa, l'Axan Busto, que oferirà dos concerts, un dels quals ja té les entrades exaurides, Mishima, celebrant els seus 20 anys de carrera, Macaco o també l'Alfred García, tot i que en aquest cas ja no queden entrades a la venda. Aquest home ho ha exaurit tot.
Sí, sí.
I els Catarres, que també estan amb les entrades exaurides el dia 12 d'abril. Per tant, el Festival Estrenes que engega nova edició del 30 de març al 5 de maig. I bé, demà en parlarem en el Matí Capital perquè entrevistarem una de les bandes que hi participarà, com són els Buhos.
I així ràpid, que ens queden pocs minuts per fer l'agenda i l'últim...
Sí, has de fer l'agenda
encara. Avui aquí entrevistarem al Matí Capital.
Avui tindrem en Jordi Ninus, el cantant Jordi Ninus, que ens presentarà el seu treball Irreal i que també ens parlarà doncs, de tota la gira que té per endavant aquest 2019. Tenim moltes ganes de parlar amb en Jordi.
Doncs Marc, t'escoltem ara de 9 a 12 del matí a Ràdio Capital. Fins ara.
Molt bé, jo t'escolto tu ara també una estona, va. Fins ara.
Fins ara. I fem un moment l'agenda.
Troba les principals activitats culturals de la comarca a radiocapital.cat/agenda.
Perquè al Parc dels Estanys de Platja d'Aro podeu visitar una exposició de 15 cultures de gran format. Martí.
Tot fent una passejada pel parc, Manel Álvarez ens presenta una quinzena d'escultures de gran format, provenents de les sèries d'Àfrica i l'Antic Testament. Amb la primera es deixa fascinar pel primitivisme africà, conscient s'allunya de la imatge naturalista, creant mitjançant l'abstracció formes noves i reals, donant un tractament contemporani al primitivisme africà. Amb la segona reinterpreta des de la vessant escultòrica textos de l'Antic Testament. L'artista treballa diferents materials com la fusta, l'alumini, el marbre, el granit, el ferro, el bronze, el llautó, les pedres calcàries, i tot això ho podeu veure tranquil·lament al Parc dels Estanys de Platja d'Aro.
I la Fundació Mascort de Torroella de Montgrí exposa Vides privades, històries compartides. Martí.
L'exposició mostra una selecció de més de 180 imatges que formen part d'un important llegat familiar que actualment compta amb més de 2.500 registres. Es tracta d'un fons excepcional que destaca pel seu gran abast cronològic com geogràfic, el qual es remunta a mitjans del segle XIX amb la presència de fotògrafs nacionals i internacionals. La mostra i el catàleg permeten resseguir importants aspectes de la història de la fotografia i posen en valor la importància del fons familiar com a font de coneixement per la història, els costums i els valors de la societat en diferents èpoques.
Gràcies, Martí. I un últim repàs a la previsió del temps. Albert Aparicio.
cel variable amb intervals de núvols que s'intercalaran amb grans clarianes. La temperatura puja força entre avui i demà, amb valors màxims propers als 17 graus. De cares a divendres, tindrem més núvols al matí, que poden tapar molt el cel durant les primeres hores del dia, però s'aniran trencant i obrint clarianes, i el sol s'acabarà imposant durant la tarda.
Gràcies, Albert. I fem un últim repàs a les temperatures perquè Albons, Begú, Palafrugell, Rupià, Sant Feliu de Guíxols, Torroella de Montgrí i Vilopriu tenim 7 graus positius. A Pals 4, a Calonge 5 i a Corçà 3. I a Verges mantenim el mig grau positiu de temperatura. Avui és dijous 31 de gener. Us ha parlat Gerard Escat i això és el Supermatí de Ràdio Capital. Fins demà!
Supermatí a Ràdio Capital.